Comptant els que són del Barça o els que no ho eren, com Cesc Fàbregas, que estava
o
a l'Arsenal.
O Joan Capdevila.
O Joan Capdevila, que estava exactament al Villarreal. I després he volgut mirar una mica els entrenadors. Hi ha un amic de la casa que va dirigir Catalunya, que és Charlie Reixac.
Ah, sí?
L'any 93, amb Josep Maria Fuster, es va posar a la banqueta a la selecció catalana. L'Àngel Pichalonso, que va estar 9 anys, que sí, és l'entrenador que més ha estat des del 95 fins pràcticament a l'inici dels 2000. I actualment, tot i que sembli
que... M'ha poca broma, va estar 4 anys.
4 anyers.
Sí. Pere Gratacós.
Pere Gratacós, sí, després del Pichi.
Abans del Johan.
Exacte. I després ara, clar, la gent pot pensar, i ara qui entrena la selecció catalana? Doncs és Gerard López, amb atenció, i encara ho és, assistent Sergio González, que actualment entrena primera divisió a les files del Cádiz. Tot i així ho compaginarà, si hi ha algun partit, Xavi, la pregunta és, s'ha suspès aquest de Mali contra Catalunya, homenatge a Bojan, hi haurà a l'horitzó algun partit de la selecció catalana?
No, és molt difícil. Al final això es fa per una qüestió recaptatòria. Les federacions necessiten diners i munten partits de les seves seleccions, però els rivals que poden venir són tan pobres, diríem, perquè, ja et dic, hi ha molta pressió a nivell de federacions, que les assistències són tan baixes que acabes regalant totes les entrades a les escoles de futbol del país. Aleshores, a banda de que si tu estàs en ple... deixa-m'ho dir així, camí per al procés, pel reconeixement de Catalunya com a estat propi, no té cap sentit jugar aquests partits contra... No, escolta, el dia que tinguem
els dos últims, ja sobretot el...
Tunísia i Venezuela.
Montilivi. Montilivi, sí, dic, ja van ser...
No, i cada vegada camps més petits, és a dir, sí, anàvem al Camp Nou i ara ja estem a Lleida i a Girona,
fixa't,
no?
Fixa't que, per posar un context, crec que l'últim partit és prepandèmia, que és l'any 2019, al mes de març, que va ser contra Venezuela, a Montilivi, i des d'aleshores, i fixeu-vos, més de 4 anys sense un partit. No sé, Martí, tu com vivies... Quan
això de, perdona, i el de Jamaica on l'hem de situar?
Ah, correcte, Jamaica.
No, és que va ser Jamaica. Sí. L'última a Montilivi va ser Jamaica, que a més els jugadors anaven lesionant. Aquest el recordo perquè el van fer aquí a RAC1. Es anaven lesionant i molts d'ells van venir pràcticament... Sí, van venir sense una preparació física i tenien rampes i tenien ruptures i havien d'anar... Van quedar, m'apunta el Guillem Estadella, que hi era, 7-0. Però és el que deia el Xavi Torres, el nivell va baixant i al final tampoc és un partit competitiu.
No, i els propis jugadors de primera divisió tampoc, els hi costa. Penseu una cosa, en altres llocs potser sí, però l'aficionat català té caviar, té el Barça, té el Girona, té l'Espanyol, i aleshores el tema de la selecció és allò d'anar a veure bon futbol. No, amb la selecció anaves ara, a empitjorar-ho.
Realment, mira, Toni, com a anècdota, a la universitat, quan no m'interessava l'assignatura, em dedicava a fer seleccions per comunitats autònomes. I realment, Catalunya, tu comptes els equips i els jugadors que hi ha, té una selecció brutal, Si la compares amb Andalusia, amb Madrid, amb Galícia, País Basc, fins i tot País Basc, déu-n'hi-do, també. Però Catalunya feies uns 11 que haguessin pogut quedar bé al Mundial, eh?
Bona tarda, soc Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol. Estava escoltant aquesta tertúlia que està fent vostès.
Vostè que no plega ni... No marxa ni en Baiguarràs, no?
La Patricia Platja, la Patricia Muntanya, la Patricia...
No, dic que per la Federació hi ha hagut algú que finalment ha plegat, però vostè aquí aguantant, no?
Ja poden agafar una rasqueta i un escarpi, un martell o una pata de cabra que m'hi
treuen. No, ni amb salfumant veig que el treuen.
Que ells facin política, que jo fotré futbol. Deu
preguntar-li al Martí, que està escalfant a la banda, com vivia de petit?
No, però espera, home.
Perdoni.
Espera, que estem parlant amb el senyor Soteres.
Perdoni. Quines presses teniu a tallar? Que sembles la Patricia Plagi, ja. Em vol fotre fora.
Sí, que va pentinar. Sí, però vostè és el que deia. Vostè no marxa.
Jo no marxo.
No, vostè pateixo pel senyor Soteres.
Jo el que vull dir és que... Aviam, perdona, empuje.
Empuje.
Això que la de futbol, fotre un pelotazo. La gent em demanava demà pel carrer Il·lusió. Ara que la Federació de Futbol torni a tenir aquella empenta i aquella trampera que tenia...
I què li ronda pel cap?
Bueno, un Catalunya-Afganistan. Catalunya-Afganistan al Camp Nou.
Home.
I ara mateix el que puc oferir per donar aquest gir que necessita i que la gent pugui anar mateix...
Els talibans, no? Un partit contra els talibans.
Sí,
molt bona proposta. Són els únics que han contestat que volen venir.
Els únics que volen jugar amb nosaltres mateix.
Bé, continua el càrrec. No sé quants anys vol continuar el senyor Soteres.
Doncs hasta que sigui mèrit.
perquè la... perquè el veig pobre que necessita un descans i tranquil·litat.
No, però ha estat bé, fins que sigui mèrit.
A mi m'assemblo molt rei mèrit.
Sí, sí que té una retirada.
Té unes dentoles més grans, però...
No, anava a preguntar-li al Martí com vivia de petit, perquè el va enganxar també de petit als partits aquests de Nadal, i què en penses de la selecció catalana, si creus que d'alguna forma es pot recuperar, encara que sigui un partit anual?
Jo estava ara escoltant atentament el que deia el Xavi. A mi de petit, jo recordo que em va agafar això amb 16, els primers partits i tal, i jo què feia? Baixàvem de Berga amb els amics de l'escola, l'autobús i tal, i el partit m'importava un rave perquè anaves amb allà la bandera, visca Catalunya, el puta Espanya de rigor, vull dir, bàsicament anaves, això, anaves, jo no me'n recordo ni contra qui jugava ni qui havia marcat, anaves a més amb un juit que en el futbol es veu un bunyol, no t'enteraves de res, però és igual, anaves a un dia festiu. Què passa? Que la mesura que et vas fent més gran, sí que tens un moment la sensació que potser vas a algun lloc, i a més és això, ve Argentina, pot venir el Brasil, i dius, ostres, això és xulo. Ara arriba un moment en què tens la sensació que la selecció catalana no va ni endavant ni endarrere i que l'oficialitat no va per aquest camí. Si a més ve a jugar la República de Chichinabo, doncs evidentment l'interès és no zero, negatiu. Això, doncs, ara mateix el consum és mínim.
Voleu dir que serà difícil tornar a veure la selecció catalana jugant? Pel que dieu, dedueixo que serà complicat, serà difícil. Perquè dius que...
De nivell, sí. És a dir, ara la selecció catalana més potent que pots fer és la femenina. Sí. Aquesta sí. Exacte. La masculina és molt...
La masculina és una presa de pèl, com diu el Jep? Diu, és una presa de pèl. Entre els clubs que no cedeixen els jugadors i els que es conformen amb Espanya, no anem enlloc.
És que jo crec que no té sentit.
Doncs pues es tenen d'expropiar.
Muy buenas tardes, y saludos cordiales en riguroso directo. ¿Cuántos son las 7:06 de la tarde? Fíjense lo que son las cosas. La selección catalana, una selección que solo juega con equipos de barrio y en deportes menos serios que un partido de solteros contra casados. Solo sirve para deportes como el corfball, el pitbull, el racquetball, los dardos, los bolos o el tenis playa. Solo le falta jugar al parchís o las chapas. Ahí está. En cambio, la selección española triunfando en los deportes importantes como el fútbol o el fútbol sala. Sí. Es que prefiero ver fútbol femenino que la selección catalana.
Vamos, poño.
¿Dónde vamos a parar?
Vamos, poño.
Que no juega España.
La gente con la selección. En Cataluña, todos con España.
Ara que li interessa a l'Adri i a José María García parlar dels jugadors que han marxat amb les seleccions.
A veure, quants tornen amb el virus FIFA?
A veure, eren 11, però un l'hem repescat per tenir-lo aquí tranquil·lament, que és el Lamin.
Perquè ja va coix, ja ha marxat coix. Que no sé què en penseu vosaltres, això de que un jugador que aquí, els metges, sembla que... No sé, que és com l'Emili, no? No, no, usted tiene que presentarse aquí y demostrar que está lesionado. Però escolti, vostè no... No ens creiem el que diu els metges, no ens creiem el certificat mèdic, no sé, em sembla una mica agafa el jugador, fes-lo anar a Madrid, et veu el metge de la selecció, pues es verdad, pues ja podem marxar. És que això, perdona, és que és tercermundista.
El funcionament caspós de les federacions, perquè vingui el metge aquí, li fan l'anàlisi que vulguin, no, la revisió que vulgui, no cal tot aquest muntatge. En 12 hores ha anat coix,
sí.
I ha tornat coix.
El que han de fer els metges és fer com amb els controls d'alcoholèmia, quan tu m'has begut, un cepo, i el jugador que ha presentat a Barcelona no pot marxar, ja està. Lligat?
Vinga, sí. No, a veure, de fet, Lamin ja és a Barcelona.
Sí, però és el que dic, que ha fet el viatge, vés a Madrid i torna a Madrid coix. Vull dir, 100%, quin sentit té
100%.
Això?
Finalment, amb Espanya van 4, Valde, Gavi, Ferran Torres i Fermín López, que va per primera vegada a la selecció, en aquest cas la sub-21, tots ells partits de classificació per l'Eurocopa.
No, digues els partits que va jugar Fermín.
Els que va jugar Fermín, què vols dir? Els partits que va jugar són classificatoris per l'Europeu
sub-21. Contra qui?
Passo palabra per Xavi Torres.
Kazajistan.
Ah, correcte, està a Kazajistan ara mateix, és veritat.
Sí. I el país del costat?
Que deu ser Uzbekistan.
És bestial.
Aquí no estan.
És a dir, tu això es pot aguantar, sí.
No, i després, clar, només amb aquest viatge, quan torni... Només el viatge ja és una pallissa, més els dos partits.
Correcte, més amb hores de diferència, etc. Joao Cancelo i Joao Félix, els dos Joaos han anat a Portugal, també partits de classificació. Partits amistosos pels alemanys, Ter Stegen i Gundogan, amb Mèxic i Estats Units, Araujo amb Uruguai.
Una altra cosa. Partits amistosos, i te'n vas a jugar a Estats Units i a Mèxic.
No aquí al costat, no. Als Estats Units i a Mèxic.
Tens més raó que un senyor.
És surrealista.
És que jo... de les eleccions, és que és una vergonya.
Hosti, jo estic amb tu.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí, senyor.
Mira,
és que de veritat, estic totalment d'acord amb tu.
En comptes d'anar-se'n a fer aquests festivals de llum, colors i carns i coses diverses por ahí, aquests directius, el que hauríem de fer és establir un calendari, fes les competicions, i quan acabin les competicions, abans de l'estiu fas un mes... Claro. De partits que classifiquin o es deixin de fer i acabes amb aquesta tonteria.
Pues sí, senyor.
I horrorós, això. Portem des de que ha començat la Lliga dos cops aturada la Lliga.
Sí, no, I n'hi ha un altre al desembre.
Clar, perquè és que estem esgotats.
Perdó, a novembre n'hi ha un altre i a desembre n'hi ha un altre.
Clar, perquè és que estem esgotats. Després de quatre jornades de Lliga hem de parar perquè això no s'aguanta. Sí, sí. Imagina't,
seleccions. No, és que al final perds el fil, ara torna a reprendre el fil.
A més, el programa de les seleccions, més enllà de que l'interès és nul, sobretot amb segons quins partits que no tenen cap tipus d'interès, és que si tu estàs preocupat pel teu club, i jo cada vegada que em veig tota la legió blaugrana, perquè a més el Barça el que té és que més de mitja plantilla se te'n va amb les seleccions. Sí, sí. Clar, estàs cagat. Home. Perquè l'única cosa que penses és a veure qui se'ns lesiona, sí, perquè senyor. Sempre n'hi ha un que acaba trinxant.
I de moment, Martí, la infermeria obres la porta i et trobes 6 llits ocupats. Veurem qui pot ser el setè, perquè algun, per estadística, caurà.
Algú de les seleccions, algú sou que torna a ti.
Penseu que són 10, faltaven per anunciar Araujo, que se'n va amb l'Uruguai a jugar partits de classificació pel Mundial, i Christiansen, que se'n va amb Dinamarca. Per tant, 10 futbolistes, resem que els 10 tornin bé, perquè hi ha partit contra l'Atlètic Club i partit contra el Real Madrid amb el Shakhtar de Champions pel mig, amb tot el permís que hi ha per davant. És a dir, que hem de resar, creuar dits, perquè tots tornin bé, físicament.
Bé, ara farem una petita pausa perquè hem de saludar el Manel Pérez, adjunt al director de La Vanguardia, perquè avui ha explicat els números que presentarà a l'assemblea al Barça. Jo, sincerament, m'ho he estat mirant, no he entès res.
Jo tampoc.
Perquè jo soc de lletres.
Més un.
I, bueno, li he dit, escolta, Manel, si ets tan amable, pots venir a explicar-nos quatre números, perquè no he acabat de... Hi ha 303 milions de benefici, però resulta que no és tan bé així.
Tot anirà bé.
Bueno, ara ens ho explicarà el Manel, perquè jo, com que soc de lletres, no ho he acabat d'entendre. En 3 minuts tornem.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyanviu.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Mira, una música que s'escau perfecta per parlar de la caixa del Futbol Club Barcelona. S'acosta l'assemblea de compromissaris, aquesta assemblea que diuen que serà telemàtica.
Sí, a veure com va, perquè normalment els socis compromissaris tenen una certa edat, sí. I això de telemàtic...
Bé, senyor Requesens, vostè, senyor, no podrà...
Sí. Foten anar amb la merda aquesta d'ordinador i jo tinc el Nokia 8410 i això comento jo amb el
Nokia. Això serà per vostè és un problema.
Quedarà a casa de la meva filla.
Serà telemàtica.
Amb el Bartomeu això no passava, eh?
No, passaven altres coses.
Periodísticament és un pas endarrere tremendo, perquè abans anàvem allà al Palau i, a veure, les assemblees són molt avorrides. No, molt. Llavors, clar, l'intervenció et donava certa alegria. Soc el Pepito, soci número 7.
Perdona.
Bravo!
Nosaltres...
Era el que donava certa vidilla a l'assemblea.
Nosaltres els dilluns fèiem una selecció de les aportacions dels socis. Aportacions i preguntes tipus per què havia desaparegut els punts...
FCB o F.C.B.
Exacte.
B.
Aquesta era una de les preguntes.
Aquesta està aquí gravada.
F.C.B. o F.B.
Sí.
A
l'escut.
I un altre clàssic.
Un altre clàssic. No, al revés. Futbol Club.
F.C.B. o F.C.B. a l'escut.
Aquesta era
curiosa. Per favor, responguin això.
Els lavabos i els frankfurts.
Els atrapats, exacte.
Sempre dos temes
clar,
bàsics.
Bueno, sí, però clar, els frankfurts, quan anaves a l'altra banda de l'estat, o sigui, no estaves a la tribuna, anaves a l'altra banda i el panorama canviava, que era una mica el passatge del terror.
Eren nuclears, aquells frankfurts.
Sí. No, vull dir que clar, estaves a la intempèrie i hi havia uns coloms allà...
Sí, no. Moltes de les salses no eren mostassa.
Va.
Ai, home.
Bueno, va, entrem en matèria.
Tenim
perquè...
el fragment,
Sí, a veure, la pregunta...
Sí, jo assumpto l'escut, això m'importa boig. Aquí diu FCB i prou, però vostès van pel Facebook i penyes,
Facebook.
I penyes, tots amb el F.C.M. Escolti, siguem serios, com és l'escut del Barça? Perquè aquesta gent que s'estan incorporant, sobretot de fora de Catalunya, doncs no ho saben i van posant el punt. Jo crec que és una cosa una miqueta així fora de to.
Bé, aquesta era la pregunta, no sé si m'ho hem aclarit o no. Bé, el que us deia, en aquesta assemblea de compromissaris, el Barça, i a més ho fa a través d'una auditoria, ha declarat 303 milions d'euros de benefici en els comptes que presentarà, com dèiem, a l'assemblea el pròxim 21 d'octubre. Una xifra que pot semblar espectacular, 303 milions d'euros de benefici, tenint en compte els problemes del club per fitxar i inscriure jugadors. Això vol dir que el Barça va millor econòmicament o que les xifres, o sigui, que aquest gran titular amaga algunes sorpreses? Doncs el que us deia, per posar llum a la foscor, és el nostre Carles Porta.
Correcte.
Saludem el Manel Pérez, adjunt al director de La Vanguardia. Manel Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diari on avui escriu... Un aplaudiment per Manel Pérez.
Manel.
On avui escriu un minuciós article on desgrana aquesta auditoria i que li han demanat que vingui perquè hi ha algunes coses que se m'escapen. A veure, primer de tot, que el Barça declari 303 milions d'euros de benefici, com s'explica? Perquè el Barça està tan malament que busquem els arguments d'on surten aquests 303 milions de benefici. Això per començar.
Bé. Bueno, molt, molt optimista et veig amb això de la foscor i la claror, perquè...
Bueno, posaràs llum a la foscor, segur.
No és fàcil. Jo primer intentaria amb una metàfora definir què és el que intentarem fer ara, no?
Val, a veure.
Perquè s'entengui com s'ha d'enfocar la cosa. Imaginem, encara que de vegades es fa molta demagògia amb això, imaginem que el club fos una família, vale? I una família que ha d'arribar a final de mes tenint al compte corrent uns diners, no? I veu que no hi arriba, que arribarà a final de mes i que no tindrà ni un duro, i a lo millor li venen factures o rebuts que ha de pagar. I aquesta família decideix, per tenir diners al compte i fer front a aquests deures, vendre's la tele, la rentadora, el llit, no? I al final de mes, el compte corrent tindrà diners, però la seva vida segur que a partir d'aquell moment serà pitjor i més precària, no? Bueno, doncs això és una mica el que podríem dir que li està passant al Barça. Per poder donar aquests guanys, aquests 303 milions, que en teoria li permetran fer més coses de les que podia fer fins ara, s'ha hagut de vendre l'arrendadora, el rentavaixelles, el llit, que és part del seu patrimoni. És a dir, ha fet operacions o ha comptabilitzat operacions de 800 milions d'euros totals
de coses que s'ha venut
que a final de mes, en aquest cas a final de l'any, a finals de juny, que és quan tanca el Barça els comptes anyals, li permeten aflorar aquests 300 milions de beneficis, però que en realitat ho fa pensant que l'any vinent tindrà menys fons d'ingressos que les que tenia abans de començar l'any que ara ha tancat. ¿Vale? Per exemple, d'on surten aquests 800 milions?
Sí.
Pues una part és de la venda del 15% famós dels drets audiovisuals de la Lliga. S'ha apuntat 400 milions de beneficis per aquesta partida. Queden 400 més. Pot ser una mica complicat d'explicar, però bueno, si seguiu una mica l'activitat econòmica del Barça, sabeu que hi ha una societat que es deia Barça Studios, que forma part d'una cosa que es diu Barça Productions, que ara està en un projecte congelat per sortir a la borsa de Nova York amb un nou nom que es dirà Barça Media. Bueno, aquesta societat agrupava activitats vinculades al món digital que als darrers comptes de l'any 21-22 facturaven, segons figurava, 400.000 euros.
400.000 euros?
Correcte, facturava 400.000 euros. Es van fer algunes valoracions pensant en que és un negoci en potencial i que podria créixer. Això no està publicat, però a mi algunes fonts que estaven amb això em van dir que això es va valorar al voltant de 150 milions. O sigui, el negoci podia arribar a valdre
150 milions d'euros.
Expectatives de creixement, 150 milions d'euros. Quan es va fer la primera operació amb Barça Studios, que es deia originalment, però que és el món aquest de Barça Productions i que és el de futura Barça Media, es van vendre uns paquets d'accions fins al 49% a dos societats, que una era Socios.com i l'altra era Orpheus, que és propietat d'en Jaume Roures. En aquell moment es va valorar que la societat valia 400 milions. I per què es va valorar això? Perquè hi havia dos socis nous disposats a acceptar aquesta valoració i, per tant, posar diners. No els van arribar a posar, van posar només una petita part. I es van buscar nous socis. Però això ja és una altra història. Aquí el que ens interessa veure és que d'aquesta operació es va valorar en 400 milions la societat. I què ha fet els comptes al Barça aquest any? Pues s'ha apuntat 200 milions d'ingressos de benefici per la venda de la meitat, 200, la meitat, 200, i 200 milions en una altra partida, perquè, clar, si t'han donat 200 i la societat val 400, la meitat que tu et queda val altre 200. Per tant, s'ha apuntat 400 més. Aquesta és l'explicació de les operacions que ha fet. És legal, completament legal, segons l'opinió de l'auditor, però l'auditor ha fet en els contes el que se'n diu un paràgraf d'èmfasi.
Sí, vull llegir.
Efectivament.
Sí. Paràgraf d'èmfasi.
Correcte, que és una mena d'advertència crítica, en el sentit de dir, han fet això, és legal, hem comprovat que tot està fet segons marquen i pauten els procediments, però bueno, que ho sapigueu, no? Que tingueu constància de que s'ha fet això i de que realment el club declara 300 milions de benefici gràcies a que ha fet tres operacions que ells diuen no recurrents, que vol dir operacions que es fan un cop a la vida i que no pots fer cada any. Per tant, aquests beneficis s'han de mirar en una perspectiva de molt escepticisme. No? De moment ho deixo aquí, no sé si
no,
s'entès
o... Sí, s'entès perfectament amb els 303 milions d'euros de benefici. El Barça té uns ingressos d'explotació de 795 milions per unes despeses de 1.125 milions. Si no ho he entès malament, això vol dir que, pregunto, teòricament, vol dir que es gasta més del que s'ingressa? O que s'ha gastat més del que s'ingressa? O jo ho he interpretat malament perquè jo sóc de lletres?
No, això ho has interpretat perfectament i, a més, portem 3 anys així.
Es gasta més del que s'ingressa?
Correcte. Per això el club, any rere any, va agafant el pernil del patrimoni i va retallant, però el pernil un dia s'acabarà. Efectivament, el problema del club és que...
Per tant, perdona, sí. Però això, tal com expliques, genera unes pèrdues del darrer any de 330 milions d'euros.
La diferència entre els ingressos
i les despeses.
I lo dramàtic és que els ingressos han anat bé. És a dir, ha crescut la venda de les taquilles, ha crescut el merchandising, ha baixat alguna cosa els drets audiovisuals, perquè ja en aquest any s'ha de descomptar la part que ja s'havia venut i, per tant, hi ha una part que renuncies, però en general els ingressos han anat bé. Què ha passat? Que les despeses han crescut encara més. Fins i tot han crescut unes despeses que porten anys dient que saben que s'han de reduir, que són les dels salaris del primer equip de futbol. Han crescut molt.
I a més,
han crescut altres despeses, com són serveis externs, com són altres serveis, és a dir, hi ha una sèrie de despeses que sempre són una mena de sac en el que s'hi fica tot, però que són molt importants, que al final sumen, pugen al voltant de 200 milions d'euros, no? Per tant, la dinàmica és dolenta, és força dolenta, no és bona. Malgrat que, insisteixo, que els ingressos
són bons,
han anat bé, han crescut, Llavors dona la impressió, fent un resum de tot plegat, donaria la impressió de que el club confia en que en algun moment la tendència canviï, que hi hagi algun fet màgic que permeti que els ingressos hi pugin molt i que d'alguna manera es trenqui aquest cercle viciós. Però no oblidem que una de les partides de creixement d'ingressos més importants, que és la que pugui generar el nou Camp Nou, està molt compromesa per cobrir el deute associat a aquesta reconstrucció, no?
Uh-huh. Ara hi entrarem. Anava a dir que, per exemple, el Barça des del 2022 deu 207 milions d'euros en fitxatges realitzats. És a dir, el deute més alt és el de Rafinha, després el de Lewandowski, Ferran, Koundé i De Jong. És a dir, que s'ha generat un nou deute, tot i que molt d'aquest deute està, diguéssim, aplaçat a termini.
S'afegeix també les liquidacions de contractes alts com Jordi Alba, Busquets i Piqué. Això també suposo que explica aquest augment en la despesa.
Per cert, alguna dada realment sorprenent, que és, per exemple, que la secció de bàsquet va perdre 60 milions d'euros. Entenc que comencés a afrontar aquesta hemorràgia, perquè, clar, que una secció tingui una despesa de 60 milions d'euros, ho trobo brutal.
Aquí també va haver,
s'ha fet una retallada brutal en totes les seccions, femení a banda, i per això la gent pot començar a entendre el que va passar amb Mirotić, que tenia contracte per 2 anys i va dir prou, perquè és que hem de tornar a aturar aquesta hemorràgia.
I Higgins,
exacte, sí senyor.
A banda, també expliques aquestes excepcions o aquestes anotacions extraordinàries, que no sé com li dius això, això que diu l'auditoria.
Paràgrafs d'èmfasi.
Paràgrafs d'èmfasi. Aquestes despeses, que a mi m'ha creat una mica l'atenció, però potser són les tarifes, no sé, les comissions dels representants de jugadors. Entre això i unes despeses externes, que la despesa és gairebé de 100 milions d'euros.
Correcte. Això, bueno, inclús el, tot
els,
més,
perquè els, hi ha dos... Els representants, escolta, fan el...
Dos tipus de...
Musa Sissoko té segurament...
Bueno, no ho sé, aquí n'hi ha un...
Sí, aquí hi ha 99 en altres despeses de gestió, efectivament, que l'auditoria ho vincula a drets d'imatge dels jugadors, a la manera de pagar determinats drets d'imatge de jugadors, i sobretot a les comissions dels representants, que ja, millor que jo, vosaltres sabeu que és un món fosc i és un...
No tan fosc, està legislat.
Sí, no és il·legal, no.
Està legislat.
És a dir, sí, bueno. Però,
hi ha percentatges que FIFA marca. Per tant, has de passar.
I després
Hi ha una altra, que és també molt important, que són els serveis exteriors, que també sempre donen molt marge de... que són 160 milions, que ha crescut 50 milions respecte a l'any anterior, no? Que també és molt, molt notable. I després jo crec que hi ha un altre un tema que ja he explicat, però que no he volgut complicar molt abans, i és que en aquest projecte de Barça Media hi ha problemes. També està reflectit en els paràgrafs d'èmfasi aquests tortuosos de l'auditor, i és que aquest projecte de treure el negoci digital a la borsa de Nova York, al Nasdaq, i que, del qual el Barça s'ha apuntat ja, com comentàvem, 400 milions de guanys, és el resultat de negociar amb molta gent. Pel camí, la valoració del negoci ha passat, sempre parlem d'un negoci que és a futur, que està per veure què passa, està valorat ja en 1.000 milions. Ara ja parlem d'algú que, recordem, la majoria, no tot, però la majoria del negoci, els comptes de l'any passat no arribava al 500 milions d'euros. Hi havia una valoració interna de que deia que podia arribar a valdre 150 milions. Quan es va fer la venda a Orpheus i a socis.com ja parlàvem de 400, i ara per la sortida a la borsa de Nova York ja parlem de 1.000, ¿vale? Amb la qual cosa, bueno, esto genera incògnites. L'auditor això no, amb això l'auditor no entra, però sí que diu que en tots aquests nous socis que s'han anat buscant, alguns no han posat els diners. I l'auditor diu, bueno, el club creu raonablement que podrà, aquests socis podran trobar els diners de la manera que sigui i els acabaran aportant, no? Però com ho inclou el paràgraf d'èmfasi, el que està dient és, però ja veurem, fins que no ho tinguem a la taula no tenim per què donar-ho per fet, i per tant és una manera d'advertir, en aquest cas els socis del Barça, la massa social, quan es mirin els papers, de que, cuidado, que aquí se n'ha notat 400 milions vinculats a això, i això té un recorregut, però no sabem com acabarà, que pot no acabar bé, pot acabar malament.
Hi ha una part rellevant de l'informe d'auditoria que se centra en el finançament de l'espai Barça i les obres del Camp Nou. Expliques que l'operació total té un cost estimat de 1.500 milions... que el Barça finança amb deute i que això té com a conseqüència que el balanç del club pràcticament es dupliqui i passi dels 1.400 als 2.800. Això m'ho pots explicar, perquè no ho he entès.
Sí, bueno, això és comptabilitat pura i dura, és un tema així una mica àrid, però bueno, en essència és...
Què vol dir això?
Sí, que com tu tens molts diners i reconeixes, deus molts diners i ho has de reconèixer a la comptabilitat, tu has de... El teu volum econòmic creix, però això no necessàriament és bo. Creix perquè tens més deute, i per tant, com tens més deute, el teu balanç és més gran, però no té cap virtut. Si acabes fent bé el que has de fer amb aquests diners, i per tant el nou Camp Nou és molt rendible, dona molts ingressos addicionals i demés, haurà estat una bona operació i haurà calgut la pena, no? D'alguna manera està ressenyat en l'article, perquè és el projecte més important que té el Barça entre mans. Sabeu, tots ho sabeu perfectament, va haver força polèmica perquè la constructora que es va triar per dur endavant el projecte, la turca Limac, va generar molt escepticisme arreu, perquè no és una constructora estàndard. Espanya és un país que té fama de tenir les constructores, de les millors constructores del món, també és veritat, de les més cares. El club va fer una opció que era molt barata però poc tastada, i això genera molta incògnita. Llavors, bueno, està recollit en el sentit de dir, bueno, doncs això de moment ha generat un deute ja reconegut de 1.000 milions, està aquí reflectit, i jo de tota manera, encara que no està posat a l'article, la informació que a mi m'arriba és que de moment l'obra està anant bé, que no està ben cap problema, que s'estan complint els terminis i per tant doncs no hi ha cap motiu per alarmar-se, tot i que, com diuen els més escèptics, el més fàcil d'una obra sempre és tirar avall, no? Llavors, el més complicat
és quan construeixes. Bueno, la prova la tenim amb el Bernabéu, que li faltaven unes làmines i li han posat unes, això, que han trobat allò per acabar-ho de fer. Bé, no sé si teniu alguna pregunta, Xavi, Martí i Edgar.
No,
o alguna reflexió,
sí, cosa que alguna comentar. Reflexió en el sentit del creixement, no? Deia ell, per art de màgia, que aparegui, doncs aquí aquells diners, no? La Junta del Barça el que pretén és fer-ho a través del futbol, i per això fa una inversió en el futbol, perquè imagina't, no? El Barça ara, per exemple, a la situació que té, li demana a Nike que faci un esforç, posa més calés, i el senyor de Nike d'aquí se'n va als Estats Units i diu, mira, has de posar més calés. Per qui? Pel Barça. Barça? 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 Champions? No el veig. Si està a l'Europa League, si no guanya la Lliga, si no... Escolta'm, què vol dir que he de posar més calés? I aquesta mateixa operació la trobes a tot arreu. Quin patrocinador trobes si el Barça està a la Champions, a l'Europa League, o no guanya títols, no? Per tant, aquesta aposta arriscada també per intentar crear un equip de futbol que guanyi, que avanci en la Champions, que guanyi calés, que guanyi una altra vegada el prestigi, que tingui algun jugador emblema com el Lewandowski... tant de bo ho pugui ser en el futur Lamin Yamal, és a dir, al final són passes segurament de risc, però és que si no,
no tens altra opció.
És com fer el Camp Nou, és a dir, en quin lloc de, en quina lògica hi cap tenir a Barcelona una instal·lació d'aquells metres que s'obri una vegada cada 15 dies. Això no té cap sentit en el món modern del negoci. Ha d'haver camps que s'obrin cada dia, instal·lacions que cada dia donin calés, no? I això és el que es pretén, també. Tots són operacions de risc. Però és que si no... I jo no sé sumar, jo sóc dels teus, Toni. Però és que si no, és opcions conservadores abocades a la misèria directa.
Sí, sí. Martí.
A veure, aquí quan Laporta va guanyar les eleccions i Ferran Reverter va entrar de gerent, va fer una proposta en què, més o menys, segons els seus càlculs, en uns 4 anys el club podria sanejar-se econòmicament sense haver de fer totes aquestes palanques. Què va passar? Això que comentava ara el Xavi. Laporta va dir, vale, fantàstic, però si no guanyem títols, si no estem competitius, etcètera, si no tenim bons jugadors, ens passarà tot això, que a nivell de patrocinis, a nivell de marca, etcètera, doncs acabarem a fer punyetes. I aquesta va ser una de les discussions que van provocar precisament que Ferran Reverter acabés plegant, que a més Ferran Reverter apostava per un model de societat diferent, ell volia una societat anònima i no això.
No, però per exemple, una de les propostes que va fer en aquell moment de la crisi és, doncs, clar, no guanyem res, perdem diners, pugem el carnet de soci. I clar, la Junta va dir, home, no guanyem res, no li donem res a l'aficionat i a sobre li hem de pujar el carnet de soci. És a dir, ell amb una visió molt empresarial té sentit, amb una visió futbolística no en té cap.
Clar, és això.
Hi havia un xoc.
El tema és, on trobes l'equilibri entre el risc, diguem-ne, d'invertir amb la temeritat de passar-te de frenada i vendre tots aquests actius, perquè és això, a partir d'ara un 25% de tots els drets televisius que tu guanyes de la Lliga els has de dedicar a tornar al préstec que t'han fet. Clar, s'ha ingressat moltíssim un any, però després ja et quedarà sense. El Camp Nou, estava mirant les dades, en anys previs a la pandèmia, fins al 2019, facturava 160 milions. El Barça calcula, amb les seves projeccions, que a ple rendiment, un cop estigui acabat, em facturarà uns 350, més o menys. Sí, ja, però és que si de 350 resulta que dels 10 primers anys gairebé 200 els has de tornar, dedicar a tornar els interessos, és com si no haguessis fet res. Aleshores, sí, a la llarga això funcionarà, però a curt termini és una època de moltes penúries, i la sensació és que qualsevol estornut farà que tot això se'm vagi a fer punyetes.
Clar, i l'estalvi normalment va renyit amb competir bé, perquè si tu vols competir bé i vols competir contra clubs d'estat que tenen diner il·limitat i no es regula, doncs fa que tu per guanyar hagis de gastar més i estiguis molt a l'espera de veure què facis a nivell esportiu, i això és un risc.
I és el compte de la lletera, perquè a més passa una cosa, tot això que estem explicant és importantíssim, però moltes vegades a la gent se li fa espès, difícil, home, no li interessa, sí. I després arribarà
però
un
no
dia...
Però perquè no volen escoltar,
perquè no interessa. Costa molt, perquè, esclar, aquests anàlisis, inclús nosaltres, que som periodistes d'esports, hem de fer un màster d'economia que, a més, vull dir, cada vegada que hi ha...
Bueno, però això ho ha dit el Manel, dic, vine explicant-ho, perquè
quan hi ha números al Parlament, els d'economia bé se n'encarreguen, però quan hi ha números al Barça, els d'economia toquen el violí,
que és veritat.
Ja ho fareu vosaltres, dius, bueno, ja, no, però
jo crec que té a veure amb les estructures velles dels mitjans de comunicació, ara ja no. Ara, a les assemblees hi han d'anar els
economistes. Sí,
ja succeeix, ja tot té sentit. Succeeix sovint, això,
econòmic,
és la norma,
detall,
no?
El
que passa és que, clar, aquí jo crec que hi ha dues coses. Una és l'exigència, la llei no escrita o quasi escrita del món del futbol, i és que l'aficionat el que vol és guanyar, no? I tota junta, no només del Barça, sinó en general arreu, se sent absolutament obligada a oferir títols, perquè és l'única manera de que la massa social estigui amb el president o amb la directiva, no? I de fet hi ha una altra norma que també succeeix, és que tot ingrés que rep el futbol, qualsevol club de futbol, acaba inevitablement a les butxaques dels jugadors. És a dir, els clubs no tenen fons, no tenen topall a la seva despesa, perquè els jugadors, que viuen amb l'obsessió de que la seva vida professional, esportivament parlant, és curta, només pensen, quan veuen un ingrés addicional, diuen, mio, no? I per tant, hi ha una pressió per part d'aquests jugadors terrible.
Però ho veus anormal. Ho veus anormal.
Sí, jo ho veig anormal en el sentit de que...
És un sector que viu gràcies a ells.
Sí, bueno, ja, però...
També el nostre sou com a periodistes, el de les botifarres, el del Frankfurt, el dels coixinets, però, el de la gespa...
Ja, però hi ha esports professionals a altres llocs que implanten topalls això, i d'aquesta manera estableixen determinats límits, no? Llavors, si ho accepten il·limitadament, pues està bé que hi hagi clubs d'estat i que no tinguin limitacions, perquè els jugadors s'ho guanyen, se'n mereixen tot, no? Jo crec que hem creat monstres amb aquesta filosofia, però bueno, deixant-ho a banda, el que jo anava, el tema és que això de vegades funciona i de vegades no. El Barça portava anys fent amb una dinàmica absolutament endiablada, endimoniada, de victimitzar-se amb aquesta dinàmica. És a dir, tot era per una plantilla, especialment per un gran jugador, el millor del món, que, a més, arrossegava amb les seves demandes a tota la resta de la plantilla. Amb la qual cosa, el Barça va ser el club més embogit del món amb aquesta dinàmica. Sí, llavors, això va generar uns problemes econòmics als que la pandèmia li va clavar la puntilla, no? Llavors la pregunta és, i la travessa del desert que aquest passat implica, és possible travessar-la, fer-la sense conseqüències? Això és el debat. És a dir, jo crec que la Junta d'en Laporta, que al començament en la campanya sí que deia que tenia clar que s'havia de fer ajust i retallar i tenir paciència, ara li està venent a l'afició que no cal, que això no cal. Llavors, jo crec que és un missatge molt perillós, perquè el club econòmicament està veient el precipici, l'està veient
arruïnat objectivament.
I llavors, diguem, la responsabilitat de la Junta és que, malgrat aquesta situació, li està dient el contrari al soci, i li està presentant beneficis i li està dient que nos vamos a comer el mundo. Llavors, jo crec que, salvo que creiem en alguna mena de màgia desconeguda, el club té altíssimes probabilitats de patir un accident econòmic que el deixi fora de combat.
Clar, Manel, el soci aficionat o simplement oient amb sentiments que s'hagi quedat amb la metàfora de que ara mateix el Barça és una família que viu en una casa sense llit, sense nevera i electrodomèstic, com li pots explicar que algun dia, si és que passa, tornarà a viure en un pis amb el necessari per viure bé?
Bueno, pues, d'entrada ha de gastar menys. Més subjectivament, les dades del darrer exercici indiquen que el Barça, malgrat estar en aquesta situació dramàtica, li estan pujant les despeses fonamentalment, però no només, fonamentalment de la plantilla professional del primer equip de futbol, i com si estiguéssim a l'època de les vaques, no grasses, sinó, en fi, mòrbides, no? Perquè realment és una despesa descontrolada, no? Ara no tinc a mà la comparança amb altres equips, per exemple amb el Madrid, però segur que el Madrid, amb molt més rendiment esportiu, ja sé que tot això admet des del punt de vista esportiu molts debats sobre altres coses, però amb menys despesa està obtenint o ha obtingut com a mínim a Europa més resultats, no? Llavors jo crec que la reflexió de fons és els excessos del passat s'han de pagar o no s'han de pagar?
Jo crec que la diferència,
els estem pagant, pecat,
jo crec que la diferència amb el Madrid essencialment és que ja tenen el camp. Ells sí, ja tenen el camp.
Tenen el camp, tenen una plantilla més barata i...
Sí, però aquest any 100 milions per Bellingham, l'any que ve 100 milions per Mbappé, és a dir, però és que ells ja tenen l'opció als ingressos.
I sí que és veritat que una part d'aquests ingressos els haurà d'anar tornant, perquè també va haver d'activar una palanca per aquest nou Santiago Bernabéu, però clar, suposo que passarà com el Martí a Can Barça, que de seguida veurem, de seguida avui dia en uns anys, que el Barça obtindrà molts ingressos, però d'aquests ingressos potser una part molt petita podrà beneficiar-se,
sí,
clar, sí, perquè la resta és anar pagant.
Sí, però és el que deia Xavi Torres, o fas una aposta endavant o, vull dir, o te la jugues o al final...
Perquè, a més, hem de tenir en compte una cosa. Jo crec, honestament, crec que el Barça no corre perill de desaparició. O sigui, no, això ni com a marca, ni com a club, ni té darrere arreu del món, especialment aquí a casa, però arreu del món una gran massa de seguidors i de gent compromesa i tal. Per tant, no, això no és el perill del club. El perill del club és que continuï facturant molt, que tingui unes instal·lacions, un nou Camp Nou magnífic, que es facin moltes coses, però que al final esportivament pues, no aconsegueixi mai aquesta massa crítica com per convertir-se, com per seguir estant el que va ser fa uns anys, no? Un club competint per tot al començament de cada temporada, no?
Manel Pérez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Un plaer, molt divertit.
Ens ha deixat una mica tocats, però valia la pena aquest bany de realisme.
Bueno, a veure, jo he agafat els números, com que no els entenc, dic, bueno, pues que vingui algú que ens els expliqui, perquè clar, de cop i volta hem passat de benefici al que és el dia a dia...
A partir de ser el panorama, i la veritat és quan pots començar a construir.
Exacte, si no, tan adones que no, la cosa no està tan bé. Manel, moltíssimes gràcies.
Encantat. Ara,
Manel.
A veure, que Gonzalo Bernardo es discrepa sobre...
Pues sí.
A veure, Gonzalo, què dius?
Bueno, a veure, jo respeto moltíssim el senyor Manuel Pérez i tot el que ha dit i tot això em sembla fantàstic, però escolta, per parlar d'economia, porteu-me a mi. Bueno, porteu-me a mi, que és economista, jo t'explico.
Sí, home, però a veure, el Manuel Pérez és també un especialista en la matèria.
Home, bueno,
però què vols dir? A veure, quina reflexió
mira,
vols
dir? Mira, jo t'explico.
El
Barça està molt i molt i molt pitjor de lo que se diu.
Sí, por eso ho estaven comentant.
Home,
ara.
Si el Barça i l'Espanyol s'han gastat lo mateix en fitxatges i l'Espanyol està segona i el Barça està primera, què m'estàs dient, home? I escolta, segur que el deute del Barça també entrarà amb l'amnistia de Pedro Sánchez. Això segur. Hòstia,
va.
Perquè, clar, aquí va, tota la botifarra entra pel mateix tubo.
Va.
I escolta, ja
és que sempre estem amb...
No se'n pot trucar.
Però què té a veure, l'amnistia amb els números del Barça?
Que
sí,
que sí, que està tot parlat. Que estan fent la presentació de l'amnistia...
Sí, ara ho estan fent, per cert, sí.
Aquestes hores de la pel·lícula...
Ara, si vol l'Espanyol, llavors sí, a passar pel tubo i a plorar...
Aquí hi ha una cosa collonuda, que és que... Escolta, al Barça no saps com ho fan, sempre li surten els números. Inclús a Gaspar li surtin els números.
Sí, senyor.
Posi un vicepresident econòmic del Barça a la seva vida. Si tot en verd. Després, uns desastres tremendos. Escolta, sempre surt en verd, això. I l'assembleu aprova, eh?
Sí, tant, aquí tot...
Bueno, és que, perdona, tinc una frase que ara l'hauria de buscar, de... Bueno, ara un dia me la va dir el Santiago Núñez Becerra, que en economia es diu que los números se retuercen hasta que te den el resultado que tú quieres.
Exactament. Tal qual. Tal qual, en economia els números... No era meva la frase, sí, em sembla.
No, és que la vaig apuntar, no sé de qui era, però em va agradar, Sí, no sé ara l'hauria de buscar, no la trobaré.
Que tothom guanya. Bé, canviem la classe d'economia per educació física, que sempre era més agraïda a l'escola.
Bueno, serà per tu. Home, el perquè Barça... educació física, perdona, no sé què em pensarà el Torres i el Martí, però a mi el que m'agradava fer era jugar a futbol.
Clar, digues, sí.
I collons, perdó, a les escoles que vaig anar, el futbol era com... O sigui, jugar a futbol al que era... És que era un luxe, o sigui, sempre em tocava fer tot tipus d'esport i de coses, però al futbol no hi havia manera.
Era com el dia de premi, exacte, sempre jugaves a matar o...
Sempre.
O...
A la nostra època es deia gimnàsia. És que
bueno, era horrorós. El Plinton.
Sí.
El Plinton, els no sé què, les tomborelles, les espatlleres, el potro,
subir la cuerda.
El qual era un pati a dalt de l'edifici, no hi havia ni camps.
Entonces formábamos hombres.
Sí, no, claro. Podíem fer disciplines olímpiques complicades. Molt complicades,
influencers.
Sí.
Però un dels que possiblement ho serà d'influencer ja ho és Fermín López. Avui l'ha entrevistat el gran Fernando Polo.
Tal com influencer, jo veig, vas molt enllà, eh? Influencer, no sé
si... A nivell de número de seguidors.
A nivell de futbol, sí, ara. Com a influencer mediàtic...
Doncs ha entrevistat el gran Fernando Polo al Mundo Deportivo, una entrevista extensa, als Jardins de la Masia, i atenció perquè precisament allà Fermín explica que ho va passar força malament al començament.
La verdad es que ya en juvenil de tercero, que hubo una época antes de Navidad que llegué a mi límite, no aguantaba más, era pues eso, mucha frustración, lloraba bastante, sí, lo pasaba mal, intentaba cuando estaba solo, pero a veces la gente pues también lo veía, estaba decaído, no, pues bueno, al final yo creo que todo el mundo pasa por alguna etapa así. Y bueno, yo creo que me ha hecho pues ser más fuerte mentalmente y me ha ayudado para que cuando me vuelva a pasar este tipo de circunstancias, pues me lo tome de mejor manera.
¿Necesitaste algún tipo de ayuda psicológica? ¿Te la ofreció el club? ¿La pediste tú?
Sí, yo iba aquí en Masía, pues por parte del club, porque ya me estaba viendo que la cabeza no me estaba yendo bien. Y sí, es verdad que tuve ayuda psicológica un tiempo aquí en la Masía. Y bueno, la verdad que me fue bien, al final lo iba controlando poco a poco, porque yo me enfadaba mucho, me frustraba mucho y me comía mucho la cabeza, entonces pues eso mentalmente es malo para pues yo sé, a la hora de estudiar o ya se estaba todo el rato pensando en lo mismo. Bueno, la verdad que gracias a la Masía y mis padres también lo pude llevar de una mejor manera.
La importància del recolzament que era Fermín. Per cert, aquesta nit podreu escoltar entrevista, el tu diràs, és pariser de Fermín. Això és un petit aperitiu, però aquesta nit tenim doble dosi de Fermín, que ha explicat moltíssimes coses.
Que per cert, es fa molt el Fermín amb el Gavi, no?
Sí. Somos muy amigos y vamos a la ciudad esportiva a buscar en la máquina vending unos tres naranjos. Sí.
De fet,
estamos ahí.
Amb Gavi i Cristo Muñoz, que són un trident d'andalusos, van arribar molt joves i són el trident que es diuen Tete i Bro, per cert.
Tete i Bro, sí.
Bueno, anem amb un té ràpid que li ha fet Fernando Polo.
Té ràpid
de què li ha preguntat?
Mira, pues sabrem menjar, sabrem alguna curiositat que potser no és tan futbolística.
Una comida.
Oh, la lenteja de mi abuela.
Una bebida.
Agua.
¿De cine que te guste? ¿Te gusta algún actor, alguna actriz?
No, la verdad es que no soy mucho de cine.
¿Un sitio para perderte de vacaciones?
El Campillo.
A tu pueblo, ¿eh? La última. ¿Tatuajes qué?
No.
¿Pero ni ahora ni nunca?
No, creo que no.
¿Y por qué?
No sé, la verdad es que no me veo yo... Me gusta verlos y hay gente que le queda bien, pero no me veo yo con tatuajes y tal. Más sencillo.
Bueno, la verdad, soy Sergio
Ramos. ¿Qué tal, Sergio Ramos?
Bueno, la
pero
verdad
es todo que... lo contrario, tatuajes hasta en el diente.
Sí, la verdad es que un jugador sin tatuaje es mismamente como un toro sin el capote o un jardín sin el jardinero o la P de neumático, ¿no? No tiene sentido. Yo al Fermín lo veo como un chico demasiado sencillo. La verdad es que en ese aspecto, como dice el refrán, yo antes muerto que sencillo. Un jugador de fútbol tiene que llevar tatuaje, comprar coche de lujo y tiene una casa con cuadros de pintores caros. A mí ya sabéis que me gusta Carpaccio, que tiene nombre de comida, pero pinta unos perros que parece que estén vivos. Que parecen que estén vivos.
No me considero un sabio del arte, ni mucho menos.
No.
Pero a mí me gusta sobre todo el arte moderno, el contemporáneo, un poco más.
El barroco.
Pero también me gusta lo clásico. Es una manera de culturizar, de conocer un poco la historia, ¿no? Carpaccio, ¿no? Sí.
Carpaccio.
¿No será Caravaggio?
Bueno, es lo mismo, ¿no?
Bueno, no es lo mismo de Carabacho, Carpacho, pues bueno, no sé.
Yo es que tengo un alemán del sur y por eso lo pronuncio así, Carpacho.
Yo vaig fer a Sergio Ramos, el vaig fer una entrevista un dia amb José Mercé. I te'n recordes? I us vaig fer cantar els dos.
Sí, a mi me gusta Canelita.
I canta molt bé, eh?
Ah, sí?
Sí.
Hosti, mira, un dia ho recuperarem, això, perquè que ens acompanya Sergio Ramos...
Ai, com un aire!
Amb aquell documental que li van fer amb el Ramos, estaven allà al Prado mirant un quadre, i estaven amb el seu germà, i un diu, grande, i l'altre diu, tela.
L'anàlisi artístic. Un documental que, per cert, dura 8 capítols, que els estiren com xiclets, sí, perquè poden apartar la vida de Sergio Ramos. Sí.
Que recordo que un dels documentals que el rodaven va arribar Sergio Ramos i crec que va haver una derrota amb el Barça. Crec que va ser el Bernabéu.
No, va ser el 4-1 de l'Ajax.
Exacte. Aquí hi arribaven tot de càmeres i tal.
Que
i
a més fent el documental. Es va fer ensenyar la targeta groga per perdre's el partit, contanya que havien passaven amb la gorra, doncs au.
Sí, sí.
Ja exacte. Estem?
Sí, ja estem. Avui hem de deixar aquí. Xavi Torres, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies, Martí.
I al Barça no vos despedim, que està en la huesera econòmica.
No, però no estem tan malament.
En el podridero.
No, res, propaganda. Això és propaganda, que estem malament.
Versió RAC1. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata. RAC1.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú, estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Atenció a tots els amants de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i bogeria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja a la venda a funbox.com. T'atreveixes a divertir-te en gran?
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en Habitísimo.es.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Xocolata Xolong us ha ofert el temps afegit de la versió RAC1.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Què dius, Edgar? No, anava a dir que he vist el pilot vermell de sobte, estan fent una tertúlia prèvia.
Tens bona vista, tens bona vista. Sí, el post-match, estaven fent el post-match. Això es podria fer, també.
No, és que aquí, de fet, es parlen moltes coses fora de micròfon.
Sí, que són les més interessants, sempre ho he dit. Les coses fora de micròfon són les més interessants, perquè s'expliquen les coses que no poden.
La pura veritat.
Ara. Què tal, Ballonesta, com estàs?
Hola, Toni, bona tarda. Res, bàsicament, parlàvem que teníem una mica de gana, no?
Sí, bueno, mira, a partir d'escoltar Xocolata Xolong, ja us estàvem...
Xocolata Xolong.
Exacte, ja us estava fent la boca aigua.
Una mica de salivera.
Abrimos hoy con Negreira? Negreira? Abrimos con Negreira?
No, creo que no.
No,
hi ha un acte, no?, que s'està presentant ara...
Sí, Sumar està presentant la seva proposta de la llei d'amnistia, ara de seguida hi anirem a
directe. I inclourà el deute del Barça.